L'entrevista.
Doncs som-hi amb l'entrevista, José Luis. Preparat?
Preparadíssim.
Molt bé. Escolta, avui parlem de cooperativa i parlem de mobilitat sostenible. Sonen bé, no, les dues coses?
Magníficament bé.
Anem cap a Som Mobilitat, aquesta cooperativa de consumidors i usuaris creada el 2016 per unes 300 persones que pensen que ens hem de moure d'una altra manera i, a més, fer-ho de forma sostenible. Ens acompanya el Ricard Jornet, que és un dels fundadors d'aquesta cooperativa i actualment president. Ricard, com estàs?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. 4 anyets, de Som Mobilitat.
Sí, bueno, vam començar el 2016, que va començar la idea, la llavor de la cooperativa, i va ser el moment de la Constitució. El primer servei, que va ser el vehicles elèctrics compartits, no? El servei de car sharing, que es coneix com a car sharing. Això, la primera prova pilot la vam fer a l'abril del 2017, amb un cotxe elèctric que en aquell moment feia només 100 quilòmetres d'autonomia.
Sí.
I allà vam començar a trastejar amb la tecnologia i a començar a provar l'aplicació, no? que havíem fet per compartir els vehicles elèctrics.
Escolta'm, heu passat, i després li dono pas al José Luis, heu passat en 4 anys de ser 4 gats, vull dir, a ser, bé, 4 gats són 300 persones, que no, aviam, que no és que siguin 4 gats, però comparats amb els 2.000 actuals, que són sòcies, i amb una cooperativa, amb una flota de la cooperativa que té 40 vehicles elèctrics compartits, que la majoria, doncs, són cotxes utilitaris, és una xifra que comença a fer goig, això sí, amb un clot molt gran a la sabata, que és aquest any 2020 de pandèmia. Com ho valoreu?
Mira, doncs, correcte. Nosaltres, amb l'evolució de la cooperativa, estem molt contents. Actualment som això, 2.000 sòcies a tot Catalunya. Nosaltres només operem a Catalunya. I a la resta del territori hem creat una cooperativa de segon grau a nivell europeu per compartir totes les eines tecnològiques amb altres cooperatives que neixin arreu del territori de mobilitat sostenible, no? Llavors, realment l'evolució, estem molt contents. Amb aquests 3 anys, doncs hem demostrat que el model de negoci és viable i el que sí que és veritat és que a dia d'avui encara els vehicles elèctrics són cars. I això fa que, doncs, bueno, 40 cotxes, doncs, d'inversió són quasi 1 milió d'euros, i a més sense saber ben bé com s'amortitzaran aquests vehicles, perquè no sabem com anirà l'evolució dels preus dels vehicles elèctrics, doncs per això també volem ser prudents, però el futur, tenim molt clar que el futur serà de mobilitat elèctrica i serà compartida, no? I estem creant totes les eines perquè això sigui realitat arreu de Catalunya.
José Luis, com ho veus?
Doncs mira, Francesc i Ricard, jo precisament avui estava analitzant aquest nou informe que acaba de sortir de mobilitat, en aquest cas a nivell mundial, en el que posava com a referent que el vehicle elèctric ja s'està acostant al 3% de la venda mundial de vehicles i destacava aquest fet de Noruega, que ja depassa el 50% de venda de vehicles elèctrics i que anunciava, aquest informe anuncia que efectivament la mobilitat, com deia el Ricard, va cap al vehicle compartit, els nous consumidors, és a dir, els joves, no tindran cotxe. I que aquests vehicles hauran de ser sí o sí perquè les autoritats arreu doncs, penalitzaran l'ús de vehicles de combustió, haurà de ser elèctric. En aquest sentit, Ricard, vosaltres esteu amatents a aquestes dades? Veieu la que se us ve a sobre, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, totalment. El futur va cap aquí i de fet ja estan sortint normatives en molts països que volen que el 2030 i 2035 ja no es puguin vendre vehicles de combustió. Jo crec que moltes vegades no som conscients de que el canvi està molt més a prop, perquè
molt,
un país que
prohibeixi...
No, però una cosa important és que la gent diu, 2030, queda lluny. No, no, és que si un país prohibeix els vehicles el 2030 o el 2035, vol dir que 10 anys abans la gent ja no es vol comprar el cotxe perquè queda desfasat.
Clar, aquí.
I llavors, I aquí és el canvi que això està. Jo crec que en els pròxims 2 anys vindrà un canvi de paradigma molt, molt fort. Hi haurà països que, com Noruega, que ja està passant aquest canvi, i hi haurà països... Bueno, això com a país hem de decidir si volem ser del nord d'Europa o del sud d'Europa.
Vas que jo ara, permetem, Ricard, vull ser una mica dolent i s'hi afegirà el José Luis, però em saltarà la iugular allò i... Però, no, però entenem, estem parlant de Noruega, que és paradigmàtic. I ja m'enteneu per on vaig.
Sí.
És un gran productor mundial de petroli. Hi ha gent que té el nivell de vida que té a Noruega, i gran part de Noruega té el nivell de vida que té, perquè ven petroli a tot el món.
Aquí.
I, en canvi, entén la societat noruega que el petroli ho empastifa tot i que no va bé per les persones, però el venem a tort i a dret.
És la doble moral, la doble moral francès.
Clar. Clar, i aleshores, jo ara sóc una mica dolent, si m'escolta algun noruec, escolta de bon rotllo, perquè la doble moral o aquestes coses passen a les millors famílies, també ens passa aquí, però i a tot arreu, perquè la humanitat és com és, però Noruega, dius, ostres, que bé que ho estan fent amb el vehicle elèctric, etc, quina delícia i tal, però escolta, si ho hem d'emmerdar tot de petroli, doncs ho emmerdem.
Molt bé.
Ricard.
Jo, amb això, sí, no, només una reflexió per fer una mica contrapunt. Jo crec que és viable, com a país i com a societat, seguir consumint petroli.
Clar.
El que no és viable és consumir petroli als nivells que ho estem fent. I en aquest sentit...
I menys per cremar-lo.
Exacte. Llavors, jo crec que el petroli és un tresor que s'ha de saber gestionar. I l'hem de deixar amb herència als nostres fills i als seus nets, vull dir, i als nostres nets.
I no acabar-lo.
I no acabar-lo. I el que estem fent és que hem sigut una colla de nens mimats que ens han deixat, amb 80 anys, ens acabarem, o amb 100 anys, ens acabarem la majoria de les reserves del petroli del món, no?
Sembla que m'entès ja d'una vegada que donar-li, o sigui, que fer servir petroli per el desplaçament dels vehicles és com donar-li al gatet caviar.
Exacte.
M'agrada això, m'agrada. Me l'apunto, José Luis, si me la sents algun dia en algun lloc, ja posaré copyright, José Luis.
La teva veu és la meva, company.
M'agrada,
sí, exacte. I en aquest sentit jo crec que el que fa Noruega no és tan incoherent i el que fa és generar riquesa, invertir per ser més sostenibles. I jo imagino que dins del seu pla estratègic el que vol és que el petroli es destini per fer productes de plàstic o productes que es necessita o per moure grans camions o grans màquines. No?
Escolta'm, Ricard, veient les xifres que doneu vosaltres de la cooperativa, hi ha una dada, crec que és molt contundent. El lloc més poblat de Catalunya, on trobem un percentatge importantíssim del total de població del país, que és la ciutat de Barcelona, actualment hi ha 6 aparcaments, actius amb només 7 vehicles. Què vol dir? Que el barceloní, si es vol moure de forma sostenible, ho té xupat, no? No cal que agafi el cotxe.
Sí, a nosaltres ens agradaria tenir-ne molts més.
Sí, però entén-me. És a dir, que n'hi ha 33 fora de Barcelona.
Sí, sí. Aquí el tema, nosaltres el que fem és fer les eines perquè la gent a nivell local activi els serveis. I una cosa curiosa és que a Barcelona ens ha costat més crear aquestes comunitats d'usuaris que volen activar els serveis de vehicles elèctrics compartits. I molts d'aquests cotxes que estan a Barcelona els hem ficat des de la cooperativa. Llavors també vull aprofitar que ens doneu micro per fer una crida a la gent de Barcelona que fiquin de la seva part o que entrin a la nostra web i que
Doncs
faci impossible el compartir vehicles elèctrics a Barcelona.
No? José Luis, jo crec que la manera més clara és que el Ricard ens posi un exemple pràctic, no? Perquè la gent faci una foto de què és
de
això.
De quina solució estem parlant.
És a dir, posem una persona... Va, Ricard, posa'm un exemple gràfic amb calés sobre la taula, manera de funcionar perquè la gent s'animi.
Bueno, doncs una manera molt, molt bona de fer possible vehicles elèctrics compartits a Barcelona i a qualsevol punt de Catalunya, però principalment, si ara ens centrem a Barcelona, seria que usuaris que de tant en tant necessiten el cotxe i que contractessin el servei de tenir pues, més o menys la quota, pot anar entre uns 50 i uns 200 euros, depèn del que el faci servir el vehicle, pues, el compromís de tenir aquests usos al mes. Clar, penseu que un aparcament a Barcelona, només l'aparcament molts cops ja són 150 euros. Amb la qual cosa, a Barcelona realment hi ha molta feina a fer. Cada cop és més car tenir un vehicle a Barcelona.
Estem d'acord.
I cada cop hi ha més gent que té ganes de fer aquest canvi. I nosaltres també ho estem sentint. I sí que veiem que en els pròxims mesos i anys hi haurà... De fet, hagués passat aquest 2020, però al ser un any de pandèmia... Ha sigut un any que, des d'un punt de vista de la mobilitat, hi ha hagut molta sotregada, perquè amb els dos confinaments, ja us podeu imaginar, que la gent ha anat canviant molt la seva mobilitat i com tothom està una mica en stand-by, no? Però sí que sentim des de la cooperativa és que aquesta visió de decreixement en els vehicles privats que cadascú té, no? Hi ha famílies amb tres cotxes, amb dos, amb un, doncs, que les famílies volen deixar de tenir tants de cotxes, i nosaltres el que som és una possibilitat, no? Perquè una família que té tres cotxes en passi a tenir dos, i si en té dos en passi a tenir un, i hi ha famílies que en tenen un i que diuen, mira, doncs és que no en vull cap, no? Perquè a Barcelona hi ha molta gent que viu sense el cotxe.
Clar.
I fan una vida plenament feliç i a les ciutats d'arreu de Catalunya cada cop tenim més gent. Així.
Sí, no? Sempre... Sempre diem aquella dada que és infinitament més barat agafar un taxi quan el necessites dins de Barcelona si no vols renunciar al cotxe, eh? Jo ja no et dic el metro, l'autobús o la bicicleta. És a dir, agafa un taxi, que et sortirà molt més barat que tenir un cotxe.
Estem d'acord.
Si no el fa servir gaire, el cotxe. És a dir, això està claríssim. Escolta'm, Ricard, deies entre 50 i 200 euros al mes. En funció, m'imagino, de què? De quilometratge, d'hores, com funciona?
No, tots tenim diferents tarifes. El preu pot anar entre els 5 euros i mig l'hora fins als 4 euros a l'hora.
Combustible inclòs, que és l'electricitat.
Sí, l'electricitat, això inclou 30 quilòmetres per hora, i en cas de que facis tot un dia, pues, equival a 10 hores, a partir de 10 hores ja no cobrem més hores, i per tant, si tu tinguessis la tarifa de 4 euros l'hora, tot un dia et costaria 40 euros. I podries arribar a fer 200 quilòmetres sense pagar extres. Vull dir que amb 40 euros pues, estem donant 200 quilòmetres inclosos en el preu, que això, 200 quilòmetres fets amb un cotxe de combustió, ja són 20 euros.
Perdona, sense assegurança, sense manteniment, sense taller, sense res.
Tot, exacte.
Clar.
Vull dir que realment són unes tarifes que estan pensades per fer possible el canvi a la mobilitat elèctrica i molts cops el que ens falta és que la gent conegui el servei, que conegui la possibilitat, i per això oportunitats com les vostres ens van molt bé per donar a conèixer el projecte, no?
Escolta'm, tu m'has explicat la fórmula de Barcelona, però és possible que hi hagi una altra fórmula que diversos socis compren un cotxe en localitats com Olot, Rubí, Terrassa, Castellbisbal o no?
Una modalitat que fem molt és, tant amb empreses i administració pública, els oferim la possibilitat de llogar un cotxe de dilluns a divendres de 7 del matí a 7 de la tarda. Això els surt per un preu de 550 amb IVA inclòs. Per l'empresa o per l'Ajuntament és un preu que està molt bé, perquè està molt ajustat, és el preu d'un renting. Ells resolen la seva mobilitat, perquè el cotxe el tenen reservat només per ells, però la gràcia és que contractant aquest servei estan fent possible que en aquell municipi hi hagi un car sharing, no? Llavors, a les tardes i a les nits i als caps de setmana, aquell cotxe està disponible per a la resta de veïns. Llavors, aquesta modalitat ja l'hem fet amb diferents ajuntaments i amb diferents empreses, i bona part de la flota que tenim estar en aquesta modalitat, no? Que durant la setmana resol la mobilitat d'una empresa o d'un administrador d'un ajuntament, i al cap de setmana i a les nits és una eina pels veïns, no? I ens, a nosaltres ens agrada molt perquè és eficiència i és apostar per la mobilitat sostenible, no?
José Luis, aquesta fórmula no creus que l'haurien de tenir a 480 ajuntaments de Catalunya?
Bé, aquí el que es tracta, com diu el Ricard, és de que la participació ciutadana es mostri, no? La proposta està feta. La reflexió, com hem dit abans, també. Fins i tot el suport de les administracions. Ara el que hi ha és el ciutadà que faci una reflexió, que faci números i que, com tu assenyalaves, Francesc, si agafes la calculadora, és que no cal ser massa ecologista, eh?
No, ni saber-ne molt de la calculadora. És que jo et diria que amb els dits ja ho comptes i no té color. Mm-hmm. Està claríssim.
Sí, també l'administració ha de seguir apostant perquè poden contractar els serveis. Ara han fet, per exemple, a Barcelona, ha ficat ara unes tarifes per al vehicle elèctric en els punts de recarga,
sí,
que són molt cars i són...
Sí, aquí ja hi comença a haver una mica de rebel·lió. Jo pensava que les de Madrid eren les realment cares, que ja fa molt temps que es paga a Madrid, però veig que aquí, escolta, ho patem, eh?
Sí, aquí ja van sortir ahir, són unes tarifes de BCM de la part d'Andolla a Barcelona, que es diu, i són tarifes que són molt cares, que quasi multipliquen per 5, entre 3 i 5 el preu que val el quilowatt hora, no? I entenem que un ajuntament com Barcelona no es pot, que ha d'apostar per la transició energètica i que a més està apostant per la bicicleta i per la transició energètica en molts àmbits, ara aquest pas és un pas en fals que esperem que el rectifiquin, no? Perquè a més això tindrà un efecte en cadena a tot Catalunya amb tots els altres ajuntaments, no? De tots els punts de recàrrega que estan repartits pel territori, que amb aquests preus penalitzarien molt la mobilitat elèctrica.
Estem d'acord. Alguna cosa a afegir, José Luis, Ricard? Si no, doncs ho tancaríem aquí.
No, bueno, que moltes gràcies per l'oportunitat d'explicar Som Mobilitat. I això, i animar la gent a que la mobilitat elèctrica compartida és possible. Nosaltres tenim a la web una secció on la gent pot indicar, hi ha un mapa on pot indicar, jo vull un cotxe elèctric compartit a la meva zona, en el meu barri, i animar-los a entrar, omplir el formulari, és un compromís, no és que fer cap pagament, i així nosaltres juntem necessitats, juntem la gent que té ganes de fer aquest canvi, i amb això estem fent possible, no?, tota la flota de carsharing elèctrica de Catalunya, no? I encantats de que això tiri endavant.
Fantàstic, a veure si l'objectiu que poseu a la web d'un miler de cotxes amb aquesta fórmula el 2030, d'aquí 9 anys, sigui possible. Tant de bo, oi que sí, José
Vinga.
Luis?
I tant. De fet, jo es tracta de que la gent, com hem dit abans, a l'hora incorpori aquesta possibilitat a la decisió de compra o no del vehicle.
Exacte. Que aposti per la transició energètica, sobretot.
Aquí.
Molt bé. Doncs vinga, seguim. Moltíssimes gràcies. Ricard Jornet, l'ànima, bé l'ànima, una de les quantes ànimes dels puntals de Som Mobilitat. El que dèiem, sona molt i molt bé perquè és cooperatiu i perquè és sostenible. Ricard, un plaer, moltes gràcies.
Adéu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
El concurs.
Doncs anem al concurs d'aquesta entrevista. Recordem-ho, entrevista de Som Mobilitat. Ja ho hem dit, sona la mar de bé. Per què sona bé? Doncs perquè és cooperativa i, a més de cooperativa, és sostenible. Un concurs que ens porta aquesta pregunta. Som Mobilitat és una empresa pública o una cooperativa? Caram, quina dificultat, eh? Si m'heu escoltat els últims segons, us serà complicadíssim de contestar. Recordeu, cafè novell, 100% sostenible perquè les càpsules són compostables. A més, és un cafè procedent de cultiu responsable i ecològic, que són dues coses diferents, sense herbicides ni pesticides, i podeu triar entre tres opcions. Si us toca, podeu triar entre entre 5 paquets de quart de quilo de cafè molt, 5 paquets de quart de quilo de cafè en gra o 5 paquets de càpsules variades. I de la setmana passada, Meteoambient, que ja té guanyadora, és de Barcelona. Quin és el nivell d'emissions de CO2 que s'ha marcat el president Biden per al 2050? La resposta era zero. Uns auriculars de Catalunya al premi, guanyadora la Maria Uceda de Barcelona.